dijous, volem ser advocats a la caravana de Ràdio Estel.
Va, i continuem amb la caravana i com cada dijous ho fem amb el nostre Volem ser educats. Avui parlem de l'edatisme i ho farem amb Arola Sagristán. Ella és psicòloga, especialista en recursos humans, experta en psicologia del treball i les organitzacions, ambaixadora de Talent Senior i responsable del Departament de Gestió de Persones i Serveis Corporatius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Arola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal?
Parlar d'edatisme, clar, per qui ens escolti i digui avui que parlen d'una malaltia. No. Què és l'edatisme?
Molt bé. Doncs, és la discriminació de persones per causa de l'edat. Uh-huh. És a dir, marginar o segregar una persona o un grup de persones pel fet que siguin massa joves, dic massa entre cometes, sí, o massa grans, a ulls de qui exerceix aquesta discriminació.
Per tant, és una clara discriminació.
Correcte.
Quan es crea un terme com aquest?
Val. Doncs, segons la Viquipèdia, he tirat de Viquipèdia, l'any 1968, Joan, el gerontòleg i psiquiatre Robert Butler va crear aquesta paraula per referir-se a la discriminació contra les persones grans. Llavors es va basar en termes com sexisme i racisme. I ell havia detectat actituds perjudicials cap a les persones grans o cap a la vellesa i l'envelliment.
Clar, si parlem d'aquestes situacions, t'he de preguntar si o sí d'on neixen actituds com aquestes.
Sí, aviam, en la societat occidental hi ha la creença que a partir de certa edat, poden ser els 50 o els 60 anys, les persones no són productives a la feina, o que no estem al dia de coneixements que cal actualitzar, no? Per exemple, de l'àmbit digital, noves tecnologies...
Allò de la bretxa digital que en diem, eh?
Sí, aniria per aquí la cosa. Val? Llavors, inclús en cas de les dones hi pot haver doble discriminació, a vegades per al fet de no estar en edat reproductiva o en relació a l'aspecte físic. Si t'hi pares a pensar, Joan, per què quan un home es fa gran es diu que madura i quan una dona es fa gran es diu que envelleix?
Bona aquesta. En quins àmbits de la vida pot aparèixer l'edatisme?
Aviam, doncs igual que altres tipus de discriminacions, ja sigui per qüestió de gènere, d'orientació sexual, de creences, de raça o altres, l'edatisme apareix en qualsevol moment i en tots els àmbits de la vida quotidiana.
Per tant, estem dient que hi ha una mena d'estereotips, no?
Sí, exacte. Aviam, tant des de les institucions com des del diàleg del dia a dia que es podem tenir a la família o a la feina o amb els veïns, hi ha uns estereotips que fan mal i fomenten l'edatisme.
Com quins, per exemple?
Aviam, a vegades els estereotips apareixen d'una forma més subtil, a través de comentaris que tenim integrats en el nostre dia a dia, i costa detectar-los, com paraules discriminadores. Per exemple, quan diem amb molta naturalitat «Ai, aquella senyora de jove era tan bonica», donant per fet, no?, que la bellesa, amb B alta, té una edat concreta. Doncs aviam, cal trencar amb aquest estigma. A l'envellir es pot ser guapa o es pot ser guapo també.
Home, i tant. Mira, jo he de dir que cada dimarts, per no equivocar-me, ara miraré cap a la peixera, cada dimarts tenim amb nosaltres a tres tietes, a tres dones grans, que fan una tertúlia amb nosaltres, i home, totes tres, perdona.
Molt bé.
Genial. Són guapíssimes, jo sempre els dic.
Clar que
sí. Es cuiden molt.
A tope. Clar, després hi ha altres comentaris que poden anar pujant més de to, no? Tipo, ai, noia, encara no has tingut cap fill? Vinga, que se't passarà l'arròs. Ostres,
això,
clar, Marcel, sí. Tu. O hi ha coses com expressions que canten més i sonen ofensives. Amb la teva edat et posaràs a estudiar un idioma? No t'afavoreixen aquestes canes, no? Se sol dir a algunes dones, amb la societat occidental.
És veritat que això es diu també més a dones com es,
Sí, sembla ser que les dones tenim aquesta doble bretxa o el doble biaix.
Més cosetes. Per exemple, Com afecta aquest edatisme?
Aviam, afecta també, per exemple, per ser jove, no? O dins de l'àmbit laboral. A l'hora de contractar una persona jove, doncs hi ha empreses que poden caure en l'error paternalista de dir, ei, però si tu encara vius amb els pares, o no et fa falta un sou com en el Pepito, no? Imagina't que el tal Pepito és una persona que desenvolupa exactament la mateixa tasca, amb la mateixa jornada, el mateix horari, la mateixa destresa, i els objectius s'aconsegueixen iguals. Però el Pepito té 30 5 i el candidat jove 20. Ostres, no és clar, just això.
Clar. Arola, si et sembla, avui ha sortit Nina Agustí al carrer també a agafar algunes declaracions i les comentem una miqueta. Parlàvem sobre edatisme i la gent deia això.
Sí, perquè a vegades si et veuen que ets jove ets com que no saps, o a vegades si et veuen que ets molt gran és com que ja no pots estar en aquell ambient.
Yo creo que sí, en verdad, de pequeña yo notaba que no se me tenía en cuenta y después cuando me fui haciendo mayor hay gente que me sigue viendo como bastante niña y no me tiene mucho en cuenta las opiniones que tenga, sí.
Sí, la meva feina, perquè n'hi ha gent jove, molt mal educada, no tot per sort, que clar, tinc de mirar molts documents i clar, tenen molta pressa, la joventut porta molta, bueno, tothom, jo també, i clar, dic, esta vieja sí que tarda en mirar-me el documento, i clar, això és discriminació.
Déu-n'hi-do, eh? Molta gent conscienciada, molta gent gran conscienciada, evidentment.
Sí. Aviam, podem trobar de tot, gent gran o gent jove. És un terme, l'edatisme, que va donant voltes des de fa un temps, però ara hi ha més ressò. Llavors, l'important és poder combatre'l, no? Poder...
Pues en cap aquí, com podem combatre l'autoedatisme també cadascú de nosaltres?
Sí, doncs joves, grans i de totes les edats, cal que ens estimem, que ens respectem i que ens empoderem, val? Tot i que no hauria de ser necessari donar explicacions, doncs, Joan, vivim en una societat, llavors, clar, val la pena fomentar la cultura del respecte. Per tant, quan algun jove rep un comentari edatista, no?, com dèiem, aquestes noies que se sentien igual per l'edat, menys tingudes per ser joves, doncs si és un comentari desafortunat, millor no posar-se a la defensiva. Agafem aire, això sí, i amb paciència i de forma resolta expressem el que calgui de forma assertiva. Per exemple, si a algú jove li diuen fas molt bé la teva feina, però fins als 30 anys no se t'apujarà el sou perquè cal que maduris i encara tens recorregut per fer. És un discurs una mica paternalista, ja suat, però aviam. Llavors, bueno, si la persona jove creu que ella aporta experiència o resultats equivalents al que aporta un altre company de més edat, pot contestar empoderant-se, dient val, sí, entenc el que em dius i és cert que comparteixo pis amb tres estudiants, m'ho invento. No obstant, considero que la meva tasca és bona, que els meus resultats són objectivament idèntics al dels meus companys de més edat. No creus que seria més just retribuir-me pels resultats i la feina feta que no pas per la meva edat?
Clar.
No?
Clar.
Una miqueta per aquí.
Més cosetes. M'has posat un altre exemple, o me'l comentaves abans d'entrar a l'estudi, que jo crec que val molt la pena aquest.
Val.
I que cal parlar-ne d'aquest exemple.
Val. Mira, un altre exemple, sí, que tenia aquí en mente, per exemple, un avi, no? Que, ostres, avi, no em diguis que miris porno, però si a la teva edat ja no es tenen relacions sexuals. Ostres.
Clar, això deu passar molt, molt. Sí. En l'àmbit privat, en l'àmbit familiar, però deu passar molt això, que sobta de cop, no?
Sí, jo crec que desafortunadament passa molt. Bé, per poc que passi és molt, perquè no hauria de passar. Llavors aquí la persona gran, també fent ús del bon humor i de l'ironia, per què no? La ironia sempre és un toc. Pot respondre, escolta, Ramonet o Pepito o Ramoneta, vale? Però si jo no sóc el teu avi, vale? Llavors aquí dic dos missatges. Primer, per al fet de ser una persona gran no s'ha de dir avi. Això sona molt paternalista.
Clar.
I en segon lloc, cadascú és lliure de tenir o no relacions sexoafectives a qualsevol edat, i si són consentides, doncs és que és com ha de ser. Vull dir, què més dona l'edat?
Clar. Parlem de més coses que afecten a l'edatisme, més àmbits en els que afecta l'edatisme, per exemple, a l'àmbit laboral. Ens el comentaves abans, fèiem una pinzellada, però deixa'm preguntar-t'ho directament. Per què les empreses, per exemple, han de contractar persones de més de 50 anys, per exemple, que els hi costa tant?
Val. Aviam, aporten molta experiència. Sempre es diu, no?, l'experiència és un grau. Doncs anem a aprofunditzar una miqueta més i mirar per què. L'experiència que tenen és provada i és demostrable. Ells tindran una trajectòria doncs, que per temps vital no han pogut tenir altra persona més jove. També poden aportar maduresa. Això els facilita lidiar, no?, amb segons quines situacions. Normalment també s'aporta capacitat per prendre decisions. I una altra cosa positiva, doncs, busquen estabilitat. Les persones majors de 50 anys és més difícil, normalment, que pensin en marxar d'una empresa. Si tu com a reclutador o com a empresària doncs vols tenir un equip fidel, almenys bona part d'aquest equip doncs, que tinguin 50 anys o més. Val?
Clar.
Després hi ha altres punts positius. Són persones que, per lo que dèiem, els anys i l'experiència acostumen a tenir habilitats per formar equips, per fer networking, acostumen a tenir una xarxa de contactes i una capacitat gran de relació i bé, han participat en canvis de la indústria i de l'economia. Llavors els posen en valor. No?
Clar.
Bueno, crec que és important això, no? També porten una intel·ligència emocional, estan curtits, solen tenir flexibilitat. Hi ha de tot, com a tot arreu, joves i grans, tots són persones, però normalment l'experiència pot aportar tot aquest reforç.
Ara et faig la pregunta a la inversa,
Sí.
Per què les empreses haurien de contractar persones joves i sense experiència professional?
També és important, Joan. Aviam, les persones joves són natives digitals, són persones autodidactes, que aporten també frescor, creativitat, noves idees. El jovent aporta impuls, porta energia, empenta i solen aportar estudis actualitzats, que no vol dir que les persones amb més edat no els portin, però els porten més fresquets. Llavors, bé, el no tenir experiència també pot ser més fàcil que s'amotllin a la manera de fer d'una empresa, no? Totes les empreses tenen la seva cultura. Llavors, bueno, els hi ofereixes la cultura de l'empresa i és fàcil normalment que s'adaptin. També són generacions que solen ser respectuosos amb la diversitat. Torno al mateix, no vol dir que generacions de més edat no ho siguin, però per educació i per tendència natural, doncs,
clar,
van més
diferent,
cap aquí. Exacte. Després també són persones que no els hi fa por equivocar-se. S'arrisquen quan cal arriscar-se.
Clar. Aleshores, quines eines, quins tips podem donar a les empreses perquè siguin justes i exerceixin aquesta igualtat en matèria d'edat a l'hora de contractar o promocionar una persona dins l'equip?
Val. Aviam, tres tips principals, Joan, et diria jo. En primer lloc, tenir una cultura d'empresa amb valors com la igualtat, la justícia i el respecte. Sembla bàsic això, però no significa que la filosofia de totes les organitzacions vagi per aquest camí. Encara hi ha empreses molt jeràrquiques, amb formes de liderar autoritàries i que enguany són disfuncionals. Vale? Llavors, bé, quan et comento igualtat, justícia, respecte, estic pensant en organigrames poc jeràrquics, que siguin molt horitzontals, però evidentment estem parlant d'organitzacions regulars, no? Entre cometes, no d'organitzacions militars o policials on sol haver forces, jerarquies, rangs per donar i rebre ordres i, bueno, és necessari. Un altre tip. Aviam, Joan, disposar d'una estructura sòlida en matèria de recursos humans. És important, doncs, que cada empresa tingui fetes les descripcions dels llocs de treball i allà es descrigui les tasques, les funcions que cal desenvolupar a cada lloc, independentment de l'edat, tot això, i d'altres condicions diferencials de la persona. Que hi hagi també una estructura retributiva justa lligada a responsabilitats de funcions, però no a l'edat o a l'antiguitat. Vale? I després el tercer tip et diria fomentar els equips transversals. Abans hem comentat avantatges per les empreses, no?, de contractar persones de més de 50 anys i també de contractar persones joves. Doncs imagina't si una empresa fa un mix on hi hagi col·laboradors de diferents edats que s'enriqueixin els uns als altres i es surt beneficiada la tasca d'equip. Vale.
Val, tot això queda clar. Jo et posava abans uns testimonis de la gent del carrer, la Nina Agustí, la nostra companya que ha anat a buscar-los aquest matí. Ara, Arola, tu em deies, jo us porto testimonis de les xarxes socials, perquè també n'hi han.
Sí, he estat surfejant, i primer surfejant per sobre i després ja bussejant amb alguns comentaris més punyents, i t'he rescatat tres o quatre, que ara us comento. Són persones anònimes. Aviam, hi ha un usuari de les xarxes que diu: es dona per fet suposades incompetències tecnològiques a una generació que ha creat la tecnologia que ara fem servir. Ostres, fixeu-vos, és que és...
Clar, és així.
Són faves comptades. Vale? Un altre. L'edat no és un límit pel talent, però les empreses busquen low cost.
Ai.
Ah, volem estalviar peles, ara. I és molt natural, perquè el pressupost sempre va ajustat.
Sí.
Però vaja, s'ha de fer un mig-mig poder. I després una tercera, que va amb la resposta d'un altre usuari. Val? El primer diu: pot ser que els responsables de recursos humans pensin que quan ells envelleixin no voldran per res, no valdran per res. Vale? I llavors se'n recordaran que sí que valen i que tenen un valor afegit per l'experiència de l'edat. Llavors l'altre usuari que contesta li diu al tanto: la responsabilitat en cap cas és del reclutador. Després aquí faré un matís, Diu: l'empresa i l'administració imposen els seus propis criteris. El reclutador o la reclutadora es deu a qui li paga el salari, encara que li imposin característiques com l'edat a l'hora de buscar. Aquí el matís una miqueta, Joan, seria, doncs, sí que és cert que hem de començar canviant les coses per dalt, l'administració, les empreses, les direccions, però tots i totes hem d'anar agafant consciència i estiguem en un costat o altre de la taula, doncs si estàs fent tasca de selecció de persones, agafar aquesta consciència i obrir una miqueta el ventall, ajudar també des de la teva posició a l'empresa i a l'administració.
I per últim, sí que volia parlar, Arola, amb tu d'una polèmica que ha sorgit arran d'una senyal de trànsit de la DGT, la Direcció General de Trànsit, i és que han fet una senyal per la gent gran. Explica'ns ben bé què ha passat.
Ostres, això, mira, em ric per no plorar, però va fer una moguda aquí, Joan. Vale? A finals de l'any passat, doncs, bueno, va haver el rebombori de si coneixies les noves senyals de la DGT, surt una que igual ens resulta sonarà d'un javalí, que dius, mira, animals en llibertat, com que ara ja n'hi ha tants, doncs apa, posen un javalí. O un de prohibit patinets, abans podia haver prohibit bicis. Doncs aquí ha agafat que venen corbes, perquè quan va sortir la senyal que es deia gent gran.
Sí.
Aquesta senyal és un triangle vermell i surt suposadament un ancià i una anciana encorbats amb bastó, agafant-se una a l'altra. La funció teòrica d'aquesta senyal és indicar proximitat a una zona freqüentada per gent gran, a una residència, per exemple. Però, ostres, hi va haver un cacau aquí, perquè, clar, és una imatge intolerable,
clar,
no?
Clar, és estereotipada,
Molt, és estereotipada, sembla que estiguin parlant, no?, de forma molt desafortunada, molt edatista, amb un estigma, i, clar, tot això produeix un biaix amb el col·lectiu, com si equiparessin persona gran, doncs, a una persona amb disminució. Llavors, no té que anar per aquí, la cosa,
Clar. Arola, se'n parla prou de l'edatisme en la societat? La gent coneix el que és l'edatisme?
Bona pregunta, Joan. Suposo que depèn de l'àmbit. Potser en l'àmbit de recursos humans o d'empresa és algo que va sonant, perquè tots hem de fer plans d'igualtat, no? Per qüestió de sexe, de gènere, contra discriminació de raça i d'edat. Llavors, és un tema que està sobre la taula. No sé si com a tal està tan palès a altres àmbits de la societat. Suposo que és un ressò que va creixent com una onada. Llavors, a mesura que va afectant a través de les senyals de trànsit, a través de cosetes del dia a dia, doncs anem agafant consciència.
Clar, Arola, quan et pregunto si n'anem parlant com a societat, normalment la pregunta següent que faig és: parlar-ne és suficient com per arreglar-ho?
No, Jo crec que parlar-ne sempre és un primer pas, com totes les discriminacions o de més temàtiques que han d'estar sobre la taula, però és un pas per començar un camí. S'han de fer mesures, s'ha de posar un paquet de mesures per fugir de la discriminació d'edat en l'àmbit social i en l'àmbit laboral, no? Per exemple, doncs, s'haurien de promoure polítiques a favor del talent sènior. S'hauria, per exemple, d'implementar el currículum SEC en alguns processos de selecció, on realment dius, ostres, no se sàpiga l'edat, o inclús altres aspectes, no?, per fugir de la discriminació. S'haurien de fer plans de formació amb compromís d'ocupació, i bé, que també les empreses tinguessin un retorn econòmic, perquè és el que dèiem, al final l'empresari i l'empresària volen estalviar, i si no hi ha un estalvi i uns beneficis, doncs s'ho repensen més. Però si tu dius a partir de 45 anys o a partir de 50 per contractar tal tens aquest benefici o aquest estalvi, llavors això també és una bona palanca de canvi.
Clar, et preguntava a l'inici si em parlaven prou. Clar, jo crec que quan arribem a casa, darrerament, els darrers anys, podem parlar de la darrera dècada, jo crec, quan arribem a casa i el nostre avi o àvia, i ara sí que parlo a l'entorn familiar, ens diu, avui vaig al gimnàs que fan a Quagim, avui vaig a prendre salsa no sé on, vaig a la classe d'informàtica. Tot això, que no passava abans amb els nostres avis,
sí,
denota que això ja està canviant?
Jo crec que sí. Tot això ja és, doncs, aquests brots verds, no?, per dir-ho d'alguna manera, que ja es va fent palès, perquè al final som nosaltres, des de la societat, els que donem empenta, i llavors això contrasta amb la imatge que teníem abans, no?, d'aquestes suposades dues persones grans, de la senyal de tràfic, superencorbades amb el bastó, però bueno, això és una petita part del col·lectiu, com podem anar encorbats o amb bastó persones joves per algun un tema de problemàtica de salut, però l'Aquagym i tot això que em comentes, genial. I sí, sí, jo crec que són brots verds.
Psicòloga especialista en recursos humans, experta en psicologia del treball i les organitzacions, ambaixadora de Talent Senior i responsable del Departament de la Gestió de Persones i Serveis Corporatius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Arola Sagristán, moltíssimes gràcies per venir avui a Radio Estela de la Caravana i parlar-nos de tot plegat. En seguirem parlant des d'aquest programa, segur, segur.
Moltes gràcies, Joan, a vosaltres. Que vagi bé. They all will be gone. Why don't they stay?